Va de llibres, un programa realitzat per la Biblioteca Margarida de Montferrat i que fa un repàs a les darreres novetats literàries, així com recomanacions de llibres per diferents edats i un repàs a les diferents activitats que realitzen.
Salutacions des del darrer Va de llibres de la temporada. Va de llibres és el programa de la Biblioteca Margarida de Montferrat que vol apropar-vos una mica més als serveis que oferim, presentant-vos algunes recomanacions de música, cinema i llibres, tant adreçats a públic infantil i juvenil com a adults.
En el programa d'avui us farem dues recomanacions literàries adreçades a públic adult. En l'apartat de ficció us volem recomanar la novel·la El gran món, de l'escriptor francès Pierre Lemaitre.
En la secció de literatura juvenil us proposem la lectura de la novel·la Tots dos moren al final, d'Adam Silvera.
En l'apartat de no ficció, el llibre Quan les dones havien de pintar flors, el modernisme a Catalunya, de la historiadora i escriptora catalana Consol Oltra.
Per a públic infantil, aquest mes us parlarem de l'àlbum La sopa del senyor Lepron, de Giovanna Zoboli, un conte adreçat a infants a partir de 7 anys.
Una altra de les seccions del Va de llibres és la destinada al cinema i en el programa d'avui us volem recomanar la pel·lícula Revolutionary Road del director de cinema britànic Sam Mendes.
En la secció dedicada a la música, avui us volem parlar dels Embauca, que seran els encarregats de realitzar el concert de cloenda de la propera edició de l'Encontats.
I en aquest programa, en la secció de l'entrevista, també parlarem amb l'il·lustrador català Valentí Gubianes, autor del cartell de l'Encontats d'aquest any, que se celebrarà el pròxim 24 de setembre.
Abans d'acabar el programa, us farem un recordatori de les activitats que hem programat des de la biblioteca per als propers dies.
Va de llibres.
Aquest mes us volem recomanar la novel·la El gran món, de l'escriptor francès nascut a París l'any 1951, Pierre Lemaitre. És 1948. A Indoxina, les tropes franceses s'enfronten a la resistència anticolonial. A Beirut, els Pelletier viuen l'inici del descabdellament familiar. Els fills abandonen definitivament la llar, Jean, François i Hélène a París, i Etienne a Saigon, perseguint els rastres del seu amant desaparegut en acte de servei. Cadascun d'ells viurà diferents experiències que marcaran el seu destí i el dels seus familiars. Un assassinat per resoldre, transaccions il·legals, una investigació periodística perillosa, diferents personatges i trames que s'alternen, s'entrecreuen i s'interfereixen en una novel·la on l'amor, l'ambició personal o la desesperació formen part del substrat que les alimenta. El gran món és el primer títol del nou cicle històric de Pierre Lemaitre, Els anys gloriosos, una sèrie de novel·les que, com ja va fer amb el tríptic sobre l'Europa d'entreguerres, mostra la sensibilitat de Lemaitre per contar històries que transcendeixen l'anècdota històrica i basteixen una novel·la atractiva i addictiva. El gran món ha estat editada en català per Bromera, amb traducció d'Albert Pejó, i la podeu comprar per 24 euros o bé agafar-la en préstec a la Biblioteca Municipal.
Els lectors més joves també tenen el seu espai al Va de llibres, i aquest mes us presentem la novel·la Tots dos moren al final, d'Adam Silvera. En un present alternatiu, en el qual és possible predir la mort en un termini de 24 hores, Mateo i Rufus reben la notificació més temuda. Només els queda un dia de vida. En circumstàncies normals, els dos mai s'haguessin conegut, però ara recorren a Última Amistat, una aplicació de cites que et permet contactar amb algú disposat a compartir el teu últim dia. Mateo i Rufus viuran la seva última i estremidora aventura, descobrint els fils que els uneixen i mostrant al món la seva veritable identitat. Una novel·la emotiva i original, que aborda la proximitat de la mort per plasmar la imparable força de la vida, l'amistat i l'amor. Tots dos moren al final ens presenta una premissa simple i impactant. Què faries el teu últim dia si sabessis que has de morir? Silvera se centra en l'últim dia de dos personatges completament oposats i va alternant els seus punts de vista amb els d'altres personatges que, directe o indirectament, tindran un impacte a les seves vides. El resultat és una història introspectiva, tendra i punyent que ens anima a reflexionar sobre les coses que de veritat importen, el valor del temps i la necessitat de viure la vida al màxim. Tots dos moren al final està editat per Fanbooks i el podeu comprar per 14,90 € o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
En l'apartat de no ficció del programa d'avui us volem recomanar el llibre Quan les dones havien de pintar flors, el modernisme a Catalunya, de la historiadora i escriptora catalana Consol Oltra. Durant molts segles, el cànon artístic va ser establert pels homes i per als homes, i totalment assumit com a valor universal. La idea de geni era exclusiva del gènere masculí. Quan les dones havien de pintar flors, ens aporta una nova perspectiva d'una època coneguda per la passió artística en totes les seves manifestacions. Mentre que les pintores femenines havien quedat ancorades a un gènere considerat menor, l'arribada d'un nou corrent artístic va capgirar aquesta situació, prenent com a bandera la representació floral. Qui eren aquestes dones? I encara més, què pintaven? Consol Oltra treu a la llum la seva història i recupera unes obres que van aconseguir trencar la barrera de l'àmbit privat per integrar-se dins l'espai públic. Tot i que l'època les va acabar silenciant, avui per fi podem considerar-les com el que eren, obres de primera fetes per artistes excel·lents. Quan les dones havien de pintar flors, de Consol Oltra, ha estat editat per l'editorial Salvatella i el podeu comprar per 35 euros o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
La proposta de la secció infantil de la Biblioteca d'aquest mes és La sopa del senyor Lepron, de Giovanna Zoboli, adreçat a infants a partir de 7 anys. El senyor Lepron és una llebre preciosa, de pèl esponjós i orelles llargues. El senyor Lepron té un cau agradable i acollidor, molts fills, molts nets, molts besnets i una autèntica passió per les verdures. El senyor Lepron és el millor cuiner de sopes del món i cap animal del bosc sap per què les seves sopes són tan bones ni quin és el seu secret. Un dia, el senyor Lepron obre una fàbrica on produeix la seva prestigiosa sopa nit i dia sense parar, l'enllauna i l'envia als més remots racons del món. Malgrat això, el seu èxit colossal aviat es veurà amenaçat. El senyor Lepron ja no aconsegueix dormir a les nits i hi ha qui diu que la seva sopa ja no és com abans. Què està passant? La sopa del senyor Lepron està editat per a Buen Paso i el podeu comprar per 18 euros o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
¿A qué te dedicas?
Estoy estudiando para ser actriz.
¿Has estado en París?
Pel que fa al cinema i amb la voluntat de fer un repàs de les pel·lícules clàssiques més destacades, us volem recomanar, en aquesta ocasió, un clàssic contemporani, Revolutionary Road, una pel·lícula dirigida per Sam Mendes, estrenada l'any 2008 i basada en la novel·la homònima de Richard Yates.
Y es muy espaciosa para los niños, como pueden ver.
Interpretada per Leonardo DiCaprio i Kate Winslet, Revolutionary Road explica la història de Frank i April Wheeler, una parella jove plena de vida i de futur, que viu amb els seus dos fills en una caseta idíl·lica en un suburbi de Connecticut, a Nova Anglaterra. Ambientada en l'aparentment feliç però opressiva dècada dels 50, aquesta pel·lícula és un retrat commovedor d'un matrimoni que s'esforça en va per donar un sentit extraordinari a la seva vida.
Eso de tener que renunciar a la vida, sentar la cabeza al tener hijos, era mentira.
La vida solo te brinda un par de oportunidades. No tardarás mucho en empezar a preguntarte cómo acabaste siendo alguien mediocre.
Com en la majoria de pel·lícules dirigides per Sam Mendes, el director ens submergeix en les interioritats de l'ànima humana de la parella protagonista i traça paral·lelismes entre la passió i l'ira o la vida social i la intimitat, deixant al descobert les misèries i els egoismes d'éssers que, abans de ser amants, són individus. A més, els personatges es troben davant d'un dilema difícil: lluitar pels seus somnis i ideals o conformar-se amb la gris i mediocre vida que porten. Podeu trobar Revolutionary Road a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
En la secció dedicada a la música, aquest mes us volem parlar dels Embauca, que seran els encarregats de realitzar el concert de cloenda de la propera edició de l'Encontats el diumenge 24 de setembre. El projecte dels Embauca neix el 2008 a l'Esplai La Grupa de Molins de Rei, quan uns quants monitors decideixen formar un grup per celebrar la festa de la primavera. Després d'aquella primera exitosa actuació, el 2009, la formació es consolida sota el nom d'Embauca Tunàbia, més tard escurçat a Embauca. I des de l'inici, el grup destaca per la seva aposta pels espectacles familiars de qualitat, altament participatius, enèrgics i per a totes les edats, i amb música 100% en directe, combinant sons i músiques populars i modernes. Amb tres discs sota el braç, Mira com sona, de l'any 2010, Tal dia farà un any del 2014 i De cap per avall del 2019, i èxits com La llegenda de Sant Jordi, L'energia de l'esplai, Contents, El drac cuí o Bon profit, el 2023 publiquen el seu quart treball discogràfic. Un disc que suposa un nou pas endavant en la trajectòria del grup i que es tradueix en dues noves propostes en directe. A Balaguer ens presentaran l'espectacle Peti qui peti, una combinació explosiva de música, valors i energia per fer-vos cantar, ballar, reflexionar i emocionar-vos a ritme dels grans èxits del grup.
Quan vaig a Viladrac, què? Vaig veure un animal molt particular, amb la mà així, cuí, amb l'altra així, cuí, cuí. Què feia?
I feia
cuí, 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 feia cuí, cuí. Animal molt particular, amb la mà així,
cui,
amb l'altra així,
cui, cui,
amb el peu així,
cui,
amb l'altra així,
cui, cui.
Què feia?
I feia cui,
cui, cui, feia cui, 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 cui.
De llibres.
Doncs en el programa Va de llibres d'avui hem convidat el Valentí Gubianas, que és l'autor del cartell de l'Encontrat d'aquest any. Hola, Valentí, benvingut al nostre programa i a Ràdio Balaguer.
Hola, moltes gràcies.
Mireu, en Valentí Gubianas va néixer l'any 1969 a Navàs i és un dels principals il·lustradors de casa nostra. Va estudiar a l'Escola Massana i es considera influenciat per les obres de Carme Soler Vendrell, Montse Ginesta, Mariscal, Arnal Ballester o Montse Tovella. Ha treballat per a diferents editorials, sobretot il·lustrant llibres infantils, i també ha col·laborat a les revistes Cavall Fort i 13 Vents. Com dèiem, aquest any és l'autor del cartell de l'Encontats, el mercat del conte i el llibre il·lustrat de Balaguer, i per aquest motiu doncs, l'hem volgut convidar al nostre programa. Valentí, amb gairebé 30 anys de carrera professional, com ha estat el camí fins a convertir-te en un dels principals il·lustradors del nostre país?
Jo no crec que sigui un dels principals il·lustradors. No sé, a casa meva em va ensenyar que havíem de ser molt humils, féssim el que féssim, i jo sempre m'he agafat aquesta professió, que és una professió més, per tant, he de treballar molt, i per mi ha sigut això, treballar molt, però també conèixer moltes coses que jo desconeixia completament, i per mi ha estat, fins ara, com un camí d'aprenentatge absolut de tot, des de coses de com aprendre a il·lustrar un llibre, em va canviant contínuament, coses de la professió, de com es mou la gent al món editorial, i també que el món de l'edició també ha anat canviant moltíssim, no? Jo quan vaig començar repartia fotocòpies per les editorials i ara estem en un món totalment diferent. Per tant, aquí també hi ha hagut un aprenentatge i un canvi de xip constant.
En un àlbum il·lustrat, la il·lustració juga un paper tan o més important que el text. Quan reps un escrit, com afrontes el repte creatiu de donar-li vida a través de les il·lustracions?
Jo sempre faig unes llegides, intento que siguin molt atentes del text per imaginar-me, pensar què ha volgut dir l'escriptor amb aquell text. I a partir d'aquí intento, que és una cosa que no sempre aconsegueixo, d'explicar més coses de les que diu el text, però no sempre ho aconsegueixo. És una cosa que a mi va estimular molt el Josep Maria Eloi amb això de fer una lectura pròpia d'un text, i per mi sempre és un repte a l'hora de començar un llibre. No sempre es pot aconseguir per diferents motius, a vegades perquè no dones més de si, i d'altres vegades perquè, doncs, no sé, perquè no surt, i no surt, i no passa res. Jo sempre penso que si no em surt la visió alternativa d'aquella idea, m'hi he d'esforçar més encara. És a dir, que el text ja dona de si, per tant, sóc jo el que he de treure petroli d'allà, diguéssim, no? I aquest és el meu repte, sempre.
Il·lustrar llibres i fer murals és el teu ofici. Com és el dia a dia d'un il·lustrador?
Anava a dir que una mica diferent cada dia, però no sempre és així. Però tinc com dos àmbits, no? Això de quan estic il·lustrant un llibre, bàsicament és feina d'estudi i d'estar reclòs en el bon sentit i en el mal sentit de la paraula, és a dir, en el bon sentit perquè, bueno, al final també estar dins una habitació amb clafecció, música i el teu ambient és una cosa agraïda, però jo sóc una persona que m'agrada molt l'aire lliure i llavors estar molts dies aquí, si no és un llibre que m'ompli molt, em posa una mica nerviós i necessito més marxa. I, en canvi, fer un mural és tot el contrari, no? Que té coses bones i dolentes. Les bones és que a mi aquest contacte amb la gent i una aventura nova amb un espai nou, tot això m'agrada moltíssim. També té una part, diguéssim, negativa, entre cometes, que és que, no sé, passes més fred, físicament és una mica més dur, i també una cosa que he anat descobrint amb el temps és que un llibre, quan el tens encarat, quan el tens encarrilat o estan acabat, si no t'agrada, normalment el pots modificar.
Un
mural, un cop el tens acabat, ni tens forces, ni tens energia, ni tens... I és molt frustrant. No em passa gaire sovint, però alguns cops m'ha passat. I, bueno, és una diferència important.
Sí, tant.
I, bueno, i el meu dia a dia, bàsicament és això, em llevo... I el primer que faig de tot és mirar, quatre diaris digitals, perquè m'agrada molt la política, i em va bé situar-me al dematí una mica d'actualitat. I sempre que puc escolto a la ràdio, o bé si tinc un blog, també poso la ràdio per estar d'allò. I a partir d'aquí, doncs, diria que dibuixar i fer altres coses, però quasi et diria netejar i dibuixar, perquè fem moltes coses els il·lustradors, i jo particularment, que a vegades no tenen res a veure amb dibuixar, però, per exemple, el tema de netejar, de respondre correus, bueno, al final també t'omple un espai i val més agafar-te'l dignament i agafar-te'l positivament, perquè és una feina que s'ha de fer, i si l'agafes positivament és una part més de la feina i, vaja, es viu millor si t'agafes positivament.
Doncs molt bé. Quants llibres ha il·lustrat Valentí Gubianes?
Mira, és una pregunta que em fan molt sovint a les escoles i no ho sé exactament, perquè conto molt poques coses jo a la vida, en general.
N'has perdut el compte.
Poc de números. Mira, el vaig comptar una vegada, però és que ja fa 10 anys que ho vaig comptar, i em portava uns 80. Però, vaja, no ho sé, jo diria que uns 100 i pocs. Però a mi m'agrada dir, quan explico això a les escoles, que és una pregunta que sempre em pregunten als nens, i que, vaja, que la trobo molt lògica, que tampoc no és molt important si n'he fet molts o pocs, n'he fet uns quants perquè fa temps que m'hi dedico i perquè m'hi vull dedicar. És una professió que m'agrada i poder-m'hi dedicar he de fer llibres i els més ben possible. Però podria haver fet molts llibres i que fossin dolentíssims tots en tots els sentits, o fer-ne pocs i que valguessin molt la pena, no? Bueno, n'he fet aquests perquè porto un quant temps i n'estic, vaja, molt content, No, no puc negar.
Què és el que més t'apassiona de la teva professió?
Bueno, potser poder crear una cosa que no existeix, no? Quan fem un llibre, que a dins d'un llibre hi ha moltes parts implicades, des de l'editor fins a molta gent, només a la coberta només sortim el nom del, de l'escriptor i de l'il·lustrador, però hi ha molta gent, però estem creant una cosa que no, fins a aquest moment no existia, no? I amb la part de les il·lustracions, doncs, bueno, no ho sé, a vegades hi poso més coses del meu entorn, del meu univers, i de vegades coses més genèriques, però vaig, ja tinc la sensació això, que estic aportant alguna cosa a la societat que no existia. I, a més, ho faig amb l'ànim de que sigui interessant, que això ja és somiar molt, però bueno, també em motiva a treballar, això de pensar que estic aportant alguna cosa positiva. Però, tan sols el fet d'això, de crear una cosa que no existeix, bueno, m'agrada. I després, bueno, jo he estat tota la vida al cau amb els escoltes i vaja, allà ens movia el fet de deixar el món una mica millor que l'hem trobat, no? Per tant, jo sempre, vaja, és una cosa que la porto dins i que sempre intento, que no sóc jo sol, que són milions de persones, però, bueno, en petites coses, jo en aquest cas amb els pinzells o amb la manera de fer, diguéssim, intento això, de millorar el món i que la manera de millorar el món a vegades és intentar transformar-ho, no?
Segons la teva opinió, com fomentaries aquest esperit creatiu als infants, a l'escola, al currículum escolar? Perquè per tu, com acabes de comentar, és una cosa que és de lo que més t'apassiona, aquesta creativitat. O creus que ja està cobert això a l'escola?
No en tinc ni idea. Jo ho demanaria als mestres. Jo veig que a vegades els il·lustradors opinen molt sobre coses que no en tenim ni idea. O bé, a vegades, ara sentia una tertúlia a la ràdio, estaven parlant els tertulians de coses que ells no en tenen ni idea.
Yeah.
I estaven opinant. Perquè els deuen pagar, eh? Però els estaven opinant. I jo veig que, a vegades, quan vaig a les escoles, que hi ha mestres que porten molt temps fent de mestres, per tant, coneixen famílies, coneixen canvis de lleis, coneixen moltíssimes coses, i jo podria donar la meva humil opinió, eh? Però és que jo crec que si demanéssim a un mestre o una persona relacionada amb l'educació, vaja, és que podem fórmules ben senzilles, ens podria orientar una mica. Vaja, jo sí que veig que, pel que he vist, és que l'educació que vaig rebre jo en aquest àmbit de la creativitat, o el que veig ara amb la majoria d'escoles, no amb totes, però amb la majoria, jo crec que hem anat cap a positiu.
Uh-huh.
Cap a positiu. També veig coses que no em quadren. Per exemple, no sé, jo a les escoles a vegades explico coses tan bàsiques com quins són els colors primaris.
Mm-hmm.
Els alumnes no en tenen ni idea, però hi ha molts mestres que tampoc no ho han sentit mai de la vida, mai. I d'altres coses, com per exemple, jo quan em poso a dibuixar, hi ha algunes mestres poques, alguns mestres, que li diuen a l'alumne, veieu com el Valentí dibuixa molt fluixet? I amb el llapis fluixet. I jo automàticament els dic, bueno, és que jo no dibuixo fluixet, jo peto moltíssim, i a mi se m'embruta molt el paper. Vull dir, són tot de tòpics, a vegades, que sento a les escoles que hem fet molt camí en positiu, crec, però a vegades, bueno, tota cosa que es van arrossegant, no sé si has de dibuixar fluixet, és que si després anem a veure un quadre d'una persona famosa, preguntem-ho si el Miró, el Picasso o el Dalí dibuixava un fluixet o... Vull dir, no sé si és una cosa essencial això per dir-li a un nen com perquè ho faci així o aixàs. Un altre tema és que aquell professor en aquell moment tingui un paper i hagi de sortir-se'n com pugui i li hagi de dir que ho ha de fer fluixet. Però em refereixo que soc molt ignorant amb aquest tema de com s'ha d'estimular la creativitat. Jo m'agrada més que quan veig les diferents maneres de fer-ho, que s'opti per una manera ben oberta.
Mm-hmm.
Ben oberta, perquè hi ha moltes maneres d'enfocar tota la vida, però també l'hora de dibuixar i de crear imatges. Jo, bueno, explico sempre una anècdota, que jo vaig estudiar un FP de metall.
Mm-hmm.
I tenia un profe que una vegada jo li vaig dir, jo devia tenir alguna inquietud una mica diferent de no pas ser mecànic, i li vaig dir, ostres, això ho podríem dibuixar una mica, no sé com li vaig dir, amb el rotring diferent, i em va agafar per l'espatlla un home que ja estava a punt de jubilar-se, molt bon profe, i em va dir, Gubianes, ja està tot inventat. Volem dir, el dibuix el farem així i no el farem de cap més manera. Jo, al cap de 2 o 3 anys, vaig anar a parar a l'escola Massana, que vaig estar un temps, i allà em van ensenyar tot el contrari. Em van dir, aquí es pot fer d'una forma diferent, no hi ha una forma, hi ha molts camins a recórrer i tots estan per explorar.
Doncs sí, no? Totes les opcions són vàlides, suposo, a dia d'avui.
Bueno, jo ara he vist en temps, jo penso que era millor aquesta opció de l'escola Massana, no? Que tots els camins estan per explorar, que no pas que ja està tot inventat, perquè si està tot inventat, pleguem.
Exactament. En el Gargar Festival d'aquest any de Penelles ha realitzat un mural en homenatge a Josep Vallverdú. Com ha estat l'experiència, sobretot també tenint en compte que la persona homenatjada doncs, podia dir-hi la seva, vaja.
Ha sigut brutal, perquè amb l'organització havíem parlat de l'opció de refer aquella paret que jo havia pintat fa uns anys enrere, i en principi era una paret, bueno, una creació en blanc. Després, ja fa uns mesos, es va sortir aquesta proposta de dir, doncs, per què no els hi dediques això al Vallverdú, no? I jo, una mica inconscient, vaig dir que sí, i després vaig veure la dimensió de la cosa, no? Jo he de dir que en tot moment, tant el festival com el comissariat de l'any Vallverdú, han sigut molt respectuosos amb el que jo he fet. Mm-hmm. Sí que vam ajustar algunes cosetes perquè jo poder hagués retratat més exactament, no exactament, però hagués retratat des del meu punt de vista a la seva persona, i des del comissariat se'ns va suggerir que no retratessin tant la seva persona, que ell no volia, sinó la seva obra. Mm-hmm. I vaja, jo així ho vaig enfocar. Van ser 3 o 4 dies molt intensos, i el fet de rebre de poder conèixer amb ell aquell dissabte, jo es tinc gravadíssim, perquè va ser una cosa com si, bueno, un regal per mi, per tota la gent que érem allà, però que vingués ell, passés una estona amb nosaltres i valorés positivament la meva humil aportació, per mi, vaja, ja dic, és un regal que tinc per sempre.
Bé,
i molt agraït a ell també que sigués tan generós, perquè va regalar temps, va regalar paraules i jo crec que li devia agradar, però a més m'ho va dir generosament.
Nosaltres també el tenim en molta estima perquè, com saps, viu a Balaguer, en Josep Vallverdú. Valentí Gubianes és l'autor del cartell de l'Encontat d'aquest any. Què has volgut plasmar en aquest cartell, Valentí?
T'he sentit la pregunta tallada,
Repeteixo. Valentí Gubianes és l'autor del cartell de l'Encontat d'aquest any. I què hi has volgut plasmar, Valentí, al cartell?
Doncs potser dues coses. Una, el fet de que la informació ens pot venir a través d'un llibre, no ens calen pantalles, no ens calen intermediaris. Això per una banda. I després que podem fer tota aquesta vivència de la lectura, de l'aventura, col·lectivament. Uh-huh. No és només un personatge que està mirant, sinó allà hi ha moltes persones diferents, personatges, diria jo. I aquestes dues idees, vaja, m'agraden. Tant el fet de que apartem pantalles, apartem intermediaris i anem directament a les persones i al llibre físicament, i això de fer-ho col·lectivament, no? Que, bueno, crec que s'enfoca també això, no? Perquè si no fos així ja ho podríem fer a través d'una pantalla o fer-ho a casa, no? Però es fa allà físicament, no? Vaja, va ser aquesta meva aportació. I després jo hi ha uns personatges molt diversos, perquè la societat és diversa, per sort, i ens podem enriquir uns als altres de les diferències.
Doncs aquesta il·lustració molt aviat, bé, ja es va presentar l'edició d'aquest any de l'Encontats, tot i que serà al setembre i podrem adquirir les samarretes amb aquesta il·lustració teva, o sigui que tots els infants o tots aquells que vulguin de Balaguer, infants i adults, podran lluir la samarreta amb aquesta magnífica il·lustració que ha fet el Valentí. Ja per acabar, última pregunta. Quin consell donaries a algú que s'inicia en el món del disseny i la il·lustració?
Ostres, jo no sé, potser no sabria donar cap consell, però hi ha una frase, també és del Cau, vaig repetint, però diu, per ensenyar anglès al Joan, cal conèixer el Joan. També va bé saber i jo, aplicat a la il·lustració aquesta frase, jo diria que per ser un bon il·lustrador, que no sé si ho dic en general, jo penso que per ser un bon il·lustrador s'ha de ser molt culte. També va bé saber una mica de dibuixar. Sí. Jo diria això. Si una persona té molta cultura de coses de la vida, de valors, de tècniques, de moltes coses, bueno, després la mà ja ho dibuixarà. El que no pot ser és el contrari, que tu sàpigues fer anar la mà molt bé i no sàpigues què és un esquirol o no sàpigues què és un faig, no? Per tant, o no sàpigues què és l'amistat. Si no ho saps, com ho pots dibuixar, no? Per tant, per mi, jo diria aprendre molt de la vida, no només d'estudiar, sinó de la vida, i a partir d'aquí deixar-se guiar per la gent que en saben molt, no? Si són a l'escola bé, però jo tampoc no tinc la sensació que ho hagi après tota l'escola, perquè jo tinc la idea de que jo vaig aprendre molt a... Vaig perdre la por a pintar quan veia el meu pare pintant a casa, no sé, des dels nans de la Festa Major fins als aparadors que feia ella a la botiga, sense por d'equivocar-se, provant un cop, un altre. Ostres, jo pensava, jo vull fer això de crear, i si m'equivoco la tornaré a fer. I a l'escola, evidentment, em van ensenyar moltes coses, però a la vida també, no? Però ja dic, no em poso d'exemple jo, que no soc una persona culta ni soc exemple de res, però jo els diria això d'aprendre molt, i si més saben dibuixar, bé, però jo hi ha molts il·lustradors que m'agraden molt i no diria pas que són uns excel·lents dibuixants, però són uns grans il·lustradors.
Doncs acabem aquesta entrevista amb aquest consell del Valentí Gubianas. Moltes gràcies per fer el cartell de l'Encontats. Animar a tota la gent que visiti la biblioteca, perquè tenim un munt de llibres il·lustrats per en Valentí que val molt la pena i que els seus dibuixos i les seves il·lustracions són magnífiques. I bé, moltes gràcies i ens veiem.
Moltes gràcies.
Va de llibres.
Amb l'arribada de l'estiu, fem una aturada en la programació d'activitats, que reprendran el mes de setembre. Però no volem deixar els infants i joves de la família sense cap proposta per les vacances d'estiu. Per això, us presentem aquestes activitats.
Del 14 al 28 de juny, la biblioteca acull l'exposició Cavall Fort celebra 60 anys, cedida per la Central de Biblioteques de Lleida. L'exposició està basada en el dossier publicat a la revista del mes de desembre del 2021. Benvinguts a Cavall Fort, fem obres. En aquest dossier es presentava l'edifici de Cavall Fort i s'obrien les portes als lectors, per tal que entressin a veure com es fa la revista.
Del 19 de juny al 8 de setembre, els infants i joves d'entre 8 i 16 anys poden participar al Nòling Literari d'estiu. Però què és un Nòling Literari? Un Nòling Literari consisteix en mostrar el contingut d'una història a través de l'exposició d'objectes ordenats sobre una superfície neutra. Cal llegir un llibre de la biblioteca i triar aquells objectes que millor sintetitzin els personatges principals, els espais de la novel·la, el temps i la trama. Després, s'han de posar aquests objectes perfectament endreçats al voltant del llibre llegit i fer una fotografia des d'un plànol zenital. A banda, cal explicar i argumentar la tria de cadascun dels objectes que acompanyen el llibre en aquesta composició. Podeu consultar les bases de participació i veure'n algun exemple a la biblioteca.
A banda, els infants de 3er, 4er i 5er de primària poden participar a la campanya Lèxic, Guanyem un estiu lector. Si esteu interessats, demaneu el vostre kit lector a la biblioteca a partir del dia 26 de juny. I fins aquí el Va de Llibres d'avui. Durant l'estiu, però, podreu tornar a escoltar alguns dels millors moments de la temporada. Abans d'acomiadar-nos, us deixem amb una cançó, Não Me Importa, de la cantant i compositora portuguesa Carolina Deslandes.
Um dia destes vais bater à minha porta a dizer que já não dormes de tanto pensares em mim. Eu sacudo os ombros e grito que não me importa. Sempre te avisei que irias acabar assim. E agora vais dizer a toda a gente que a culpa é minha e que é em mim que mora a razão. chegar à minha casa a dizer que já não comes de tanto pensares em mim. Eu rio e pergunto, não eras tu quem achava que ia ficar melhor quando chegássemos ao fim? E agora vais dizer a toda a gente que a culpa é minha e que é em mim que mora a razão do teu desgosto. Só eu sei o tanto que eu já chorei sozinha. Se queres dar o meu nome à tua raiva, ei, eu não me importo. Despedida, tu não vês. Eu sigo de cabeça erguida, tu não vês nada. O grito da tua raiva não me acorda. E se não sentiste o romper da corda, eu não me importo. Eu não me importo.
Va de llibres, un programa realitzat per la Biblioteca Margarida de Montferrat i que fa un repàs a les darreres novetats literàries, així com recomanacions de llibres per diferents edats i un repàs a les diferents activitats que realitzen.